Temps de tertúlia. Anem a comentar l'actualitat del dia amb Joan Ramon Sánchez. Bon vespre, Joan Ramon.
Bon vespre, Jordi.
L'Àngels, em sembla que està a punt d'arribar a l'estudi, l'Àngels Mac. Com estàs? Com va tot?
Bé.
La caloreta, ara ens deia el Josep Tomàs.
De fàbula. De fàbula. La veritat és que a nivell de la tardor, vull dir, aquests dies són fabulosos. El problema és que diuen que al cap de setmana se'ns ve la borrasca allà a sobre.
Sí, diu que apretarà, que baixaran molt les temperatures i que podria fins i tot nevar.
Arribar a la neu, sí.
Aviam, ja veurem les cotes i de quina manera, això sí. Escolta'm, com veus la política nacional? Ara deu estar Xavier Espot formalitzant el seu sí davant de la comissió executiva d'EDA per liderar la llista taronja en vista de les eleccions. Josep Pintat, el president del grup mix d'UL i Independents de la Massana, també ha fet el pas endavant i referma aquesta aposta per liderar una llista nacional a les eleccions. Bé, bueno, està enquadrant el puzzle, bueno, l'estem tancant, no?
Com estàs?
Ha arribat l'Àngels Mac a l'estudi. Hola, Àngels, bon vespre. Què tal estàs?
Bon vespre.
De bòlit, eh?
Bueno, fent una mica de cua.
Bueno. Doncs què et sembla? Ara li demanava al Joan Ramon per la política nacional, aviam com...
Bueno, em sembla bé que es comencin una mica, clar, que es comencin una mica a perfilar quins seran, doncs, els caps de llista, quins seran una mica els motors que engegaran, doncs, tota la feinada que hi ha, doncs, a nivell de campanya i tal. La veritat és que una mica, el panorama, que els del carrer ens estem una mica detectant, semblaria ser que aquest any, a nivell de nacionals, n'hi hauran unes quantes de llistes.
Sí, podria haver-hi Podem, també, que sembla que estan intentant confeccionar també una llista nacional.
També ho estan intentant confeccionar. Amb la qual cosa, clar, si ens anem, no sé, a 5 o 6 llistes, déu-n'hi-do. I déu-n'hi-do la complexitat després per fer govern, vull dir...
Uh-huh. Àngels, tu com ho veus?
Primer per fer programa.
També. Sí. Bueno, però el programa és senzill.
Com ho veus?
Bé, és més senzill fer-lo que després executar-lo.
Això sí.
Sí, de fet, bé, com a mesura que passa el temps i s'acosten les eleccions, doncs cada vegada doncs, hi ha més activitat, no?
Bueno, i es comencen a perfilar, sí. I es comencen a veure una mica el que són els contactes, les negociacions, els pactes, vull dir, una mica tal... El tema que, bueno, s'ha d'anar una mica madurant i, bueno, començant a desenvolupar i a treballar. Mm-hmm. Que déu-n'hi-do la feinada que trobaran.
Sí. Veurem també les parròquies, el pes que poden tenir amb aquestes llistes, que també sembla que podrien anar en coalició, PS...
50%.
I 5.
50%.
4 crec que... Ah, bueno, dius 4 de 7... 3 ara semblarien Andorra la Vella, Escaldes i Encamp, que són assumibles, i una quarta podria ser Ordino. Llavors, veuríem els altres 3 comuns i les altres 3 parròquies si podrien tenir una llista conjunta entre PS i liberals. Però sí que sembla que hi haurà molta participació política, sí. No? Molta persona amb moltes llistes, no?
Bueno, ja està bé que hi hagi diferents partits, diferents programes, diferents ideologies i gent amb ganes d'empenyir i tirar endavant aquest país. I això jo crec que és important i és bo per tots.
Mira...
Sí, i costa, eh? Costa tirar endavant, eh?
Déu-n'hi-do.
Ara faltaria, si es confirma Xavier Espot, doncs, faltaria saber si és CDP, finalment, és Jaume Bartomeu qui lidera. També... Podem, si finalment fan aquesta llista nacional, qui seria el cap de cartell, però les peces ja les tenim encaixades, eh? I poden haver-hi, doncs, això, 5-6 llistes, eh?
6.
Que és, déu-n'hi-do, una campanya electoral que pot tenir, i una precampanya, amb molta intensitat, eh?
Bueno, hauran de treballar, hauran de fer un programa que la gent s'engresqui, que és el que moltes vegades falta, i sobretot engrescar la joventut, que és potser els que tenim una mica més decebuts amb la política de lo que és el país. Jo crec que el que faci un programa i sigui capaç d'engrescar el jovent, que s'hi impliqui amb la política del país i que es fiquin una miqueta al cap que entre tots hem de tirar el país endavant, el que sàpigui tocar la fibra de la joventut, crec que té molt a guanyar.
Mm-hmm. Bé, en parlarem lògicament a més tertúlies perquè serà segurament tema de debat. Per cert, Àngels, ara que et veig, Esteu acabant d'ultimar el que és la presència, les quinzenes trobades culturals pirinenques, no? Amb els usos del patrimoni al Pirineu com a títol, no?, d'aquestes trobades.
Sí, aquest any al Museu de les Mines a Cercs. Les trobades culturals pirinenques van néixer fa 15 anys a Sant Julià de Lòria, amb participació, doncs, de gent de la cultura de l'Alt Urgell i el Pallars, de la Cerdanya i d'Andorra. I arrel d'això, doncs, ara som 12 entitats culturals de banda i banda de la frontera, i Andorra fent de frontissa. És a dir, tenim tres associacions o quatre de la Catalunya Nord, de la part francesa, i doncs, de la part catalana, doncs, unes quantes més, fins a 12. I pensem que, tot i que va començar, doncs, que sent un projecte que no sabríem si tindria futur, perquè trobar-se un cop l'any gent de llocs tan allunyats com el Vallespí i la Vall d'Aran, que el mapa estan molt a propet, però quan vas d'un costat a l'altre te n'adones que hi ha molts ports de muntanya per passar i que estan mal comunicades i que tenen problemes, doncs, d'economia, de comunicació, de molts aspectes que tenim comuns, tot i que Andorra lidera, entre cometes, doncs, aquesta trobada, almenys coordina, i doncs, és important trobar-se, perquè de vegades quan poses cara a les persones, doncs, després surten projectes, i això val la pena, i donar a conèixer Andorra a l'exterior també val la pena.
Doncs en parlarem, d'aquesta trobada que comença ben d'hora, com dius, a Cercs, a les 9 del matí, sessió de matí fins a la 1, i després a la tarda fins a les 7, a partir de 2:15 i fins a les 7.
A Sant Corneli, que és on hi ha el museu, però a dalt, el que és el poble, hi ha un restaurant excel·lent a Sant Corneli. Jo hi havia anat.
Tenim previst un dinar allà, eh?
Sí?
Tenim previst dinar allà i després una visita guiada al museu que ens farà la seva directora, els participants de la trobada, que venen de tot arreu, eh? Hi ha una vintena llarga de ponències de tot arreu, entre elles algunes d'Andorra, doncs l'Enric Dilme, l'Em Marcelín, doncs fan dos ponències presencials, també n'hi ha una no presencial que després surt en el llibre, perquè tot això es publica en un llibre, i doncs que la fan la Berna Garrallà i l'Olivia Codina, i doncs pensem que hi ha moltes maneres, doncs, d'utilitzar el patrimoni, no? I tot tipus de patrimoni, i per tant, doncs, ens interessa també veure què fan els demés, donar a conèixer el nostre i veure què fan els demés.
L'Enric Dilme en concret, que és sobre el tema d'arquitectura dels museus o de la construcció, suposo que una mica el perfil seu va més cap a la banda aquesta.
Sí, i perquè, doncs, participa en la transformació de l'Hotel Rosaleda el que serà el Ministeri de Cultura, no? Que és una manera d'aprofitar el patrimoni. Vull dir, no sempre, doncs, d'un edifici com Casa Gastó a Ransol, doncs, bueno, se'n farà un ús museístic només, sinó, doncs, també un ús habitual, perquè qui vagi al Ministeri veurà a l'interior de l'Hotel Rosaleda, no? I és la gràcia.
Doncs, interessant, aquest món transpirinenc i de la cultura, i tant que sí, a través de la SAC, doncs, també amb presència destacada des d'Andorra. Per cert, Andorra és protagonista aquests dies. Avui tancaven el que era, d'una manera formal, el que ha estat aquesta 31a Assemblea Regional a Europa de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Durant dos dies han parlat d'aspectes que tenen a veure en un àmbit turístic més sostenible, no? S'ha parlat de turisme en general, però d'un àmbit més sostenible. Bé, cal trobar aquest equilibri, no? Sempre ho diem, no?, entre el que necessitem i el que ens ve de veritat, no? Si és més o menys, i el que podem oferir, no? I trobar aquesta entesa, no?, del que té Andorra per oferir a la gent i el que la gent vol d'Andorra, no? Àngels, no sé, tu que estàs en una parròquia molt turística com és Canillo, què et sembla?
És difícil trobar un equilibri, eh? El que passa és que també tampoc no es pot fer volar coloms en projectes que després no reportin, no? Vull dir que una cosa és la teoria de lo que estaria molt bé que es fes i de que ens agradaria molt, però després resulta que clar, que no és evident portar-ho a terme, no? I Canillo, per exemple, doncs és una parròquia que durant l'hivern doncs té molta vida, però que quan tanquen pistes, quedem quatre, no?
Yeah.
I llavors com dones vida a tots aquests altres mesos que també existeixen i que doncs no són productius, no? És trobar maneres d'interessar el públic perquè vinguin, perquè moltes vegades quan venen diuen, ai, doncs això no ho coneixíem i ens ha agradat molt i tornarem, o... però falta arribar-hi la primera vegada i que quan venen la primera vegada s'emportin un bon record, que això també és important.
És molt important. Hi ha parròquies que durant l'estiu i justament quan la temporada era més baixa, doncs una mica s'han reinventat i per dir alguna cosa, no? La parròquia de la Massana amb el tema de les bicicletes i amb el tema del ciclisme pràcticament està activa tot l'any. A Ordino, amb el tema dels museus, amb el tema de la Ruta del Ferro, també és una parròquia que d'unidó el moviment que té durant la temporada d'estiu. O sigui, cada parròquia ha de trobar una mica la seva afinitat a veure què és el que a nivell de l'estiu es podria, el que tu dius, oferir perquè la gent, lògicament, pugin, vinguin i estiguin satisfets. És...
Bé.
Ens hem de reinventar una mica tots.
Doncs aviam si aquestes xerrades també serveixen per trobar el model més sostenible, no? I ajuntar doncs, tots els factors, no? que puguin permetre això. Tot i que Andorra també s'ha posicionat últimament, jo crec que la darrera dècada ben bé, en un turisme més de natura a l'estiu, no?
Sí.
Sobretot que no pas tant de comerç, no? Com era abans aquest mite d'Andorra, no?
Bé, el comerç a Andorra va quedar molt afectat quan Espanya va entrar a la Unió Europea. No era culpa nostra, eren els veïns. Però,
després va tenir anys bons,
però
encara,
però vam passar a ser sud d'Europa. Andorra sempre li ha anat molt bé poder-se diferenciar dels països del costat i que els uns vinguessin a buscar el que no podien trobar l'altre.
Sí.
Ara Espanya i França tenen el mateix, pràcticament són multinacionals i preus similars. Sí. Llavors què podem oferir nosaltres? Doncs aquestes cadenes que venen el producte a un euro menys que a Barcelona, això no és atractiu. No. Clar, vull dir, és...
No, i les xarxes socials, a través d'internet i tal, a tot el comerç, no tan sols el nostre d'aquí d'Andorra, sinó a nivell general, també han fet molt mal. Vull dir, la gent cada dia més entra a les xarxes, opera amb les xarxes, compra amb les xarxes, vull dir, també una miqueta el comerç, que realment és una mica com tot, també s'ha de reinventar, vull dir, també han de fer ofertes. Sí que és veritat que la gent que puja doncs, unilateralment va a les botigues o no el tom i a veure, vulguis que no, comprar, compren. La restauració, per exemple, està funcionant, els està funcionant molt bé. El tema del comerç, doncs, suposo que hauran de buscar-se també uns atractius o fer doncs, un pensament a veure què és el que li pots oferir perquè la gent realment s'engresqui.
Sí.
Jo crec que tenim facilitats i el tema de d'una de les botigues que ven per internet, que dins les ofertes doncs, donen l'opció de vindre a buscar aquí a Andorra el que han comprat i automàticament, amb la diferencial que tenen de l'IVA, poden oferir doncs, un cap de setmana i la gent puja, ve a buscar el que han comprat i de pas s'estan aquí. Doncs treballar una mica més amb aquesta línia, que no sigui una empresa de fora, sinó que siguin empreses, per dir alguna cosa, d'aquí del país, que es comencin a bellugar amb aquests ambients que facin aquest tipus d'oferta, també seria un atractiu per portar gent i per una miqueta bellugar el tema comercial. Jo no sóc del sector comercial, però una miqueta és com tot, no? S'han de reinventar i han de fer coses diferents i coses noves, vull dir, anar provant.
No, i tenim el handicap d'internet, no?, que ha fet molt mal online i, a més, per exemple, empreses com Amazon, que treballen tant i tant, doncs no tenen la possibilitat d'arribar a Andorra, la qual cosa és un problema, també.
Bueno, doncs això sí que seria un dels temes que, per dir alguna cosa, s'hauria de mirar de solventar doncs, a nivell de govern o a nivell, no sé, si a particulars, a les empreses, com sigui. Per què no poden arribar fins aquí? Vull dir, perquè tenim una frontera pel mig, doncs a veure de quina manera tot això es podria solventar. Perquè la gent compra i va buscar la seu.
Sí. Però hi ha casos també que tampoc poden pagar directament aquí, perquè, doncs...
Això sí que mica,
amb el PayPal...
Ja està començant una mica a funcionar, i els bancs una miqueta també s'hi està ficant les piles amb tot el tema del...
Més val. És el que deies una mica, Joan Ramon, reinventar-se, no? Perquè el que deia també la l'Àngels, no? Vull dir, el diferencial de preu amb Espanya i França, que són els nostres turistes majoritaris que ens visiten, no surt a compte com sortia fa 20 anys,
no,
segurament.
No, no.
Bé, per cert, avui en aquesta assemblea de la francofonia hi ha estat el Roger Torrent, el president del Parlament Català, ha dit que entén postures com la d'Andorra, que, malgrat ser territori veí, no es posiciona ni a favor ni en contra de Catalunya com a estat sobirà que és, no? I entén també, doncs, que bueno, és una qüestió que ha de resoldre Catalunya, ha tornat a dir votant, no?, demanant aquest referèndum. Bé, està bé que des de Catalunya s'entengui, doncs, que Andorra ha d'estar al marge, no?, tot i que potser alguna vegada s'ha entès que s'ha posicionat més a favor d'Espanya, no?
També hi ha hagut alguna informació d'alguna carta que a nivell polític s'ha arribat, sí, a nivell, sí, de govern, per demanar, doncs, l'apoi i l'ajuda del govern, sí, andorrà. La veritat és que és una posició complicada i també hem d'entendre que els nostres veïns que tenim més a prop justament és Catalunya. Vull dir, li devem molt a que el tema català es pugui solventar de la millor manera possible. Per què? Pues perquè el potencial del turisme que ens arriba, més que res per proximitat, justament és el català. Llavors, posicionar-se políticament és complex, és complicat. Ara, de quina manera es podria col·laborar o ajudar? Això ja els polítics potser suposo que tindran més.
Sí, és difícil, eh? O sigui, personalment, tots podem tenir la nostra opinió, els nostres lligams o... segur que doncs, gairebé tothom té un parent o un amic o coneix algú de Catalunya, sí, i pateix per ell, no?
Alguna simpatia, però, per proximitat, sí, per la llengua, sí, encara que sigui, o pels
que
arrels
culturals.
El que
passa és que Andorra ja té prou feina a fer equilibris per mantenir-se ella com per poder-los ajudar, no? Vull dir que... és un país petit, és un país que doncs, ha perviscut durant molts segles doncs, amb aquest equilibri tan fràgil i tampoc no ens podem jugar al nostre futur per ningú altre, no? No, ni pels veïns més propers ni per ningú. Vull dir, ja tenim prou feina per nosaltres.
Som el segon país més antic d'Europa. Andorra és el segon país més antic. Sant Marín no em sembla que és el més antic.
No ho sé.
Pot ser, estaran, sí, sí, pròxims.
Però... sí.
I llavors, clar, doncs una miqueta s'ha de mirar de conservar la identitat i la història del país. Això...
sí, però el que passa és que de vegades els poders fàctics, això, amb un plis-plas desapareix. Per això, doncs...
bueno, i més el món ara, no?
Com els petits països sempre hem de intentar sobreviure i no fer gaire soroll i que no ens mirin gaire, no?
Doncs llavors, amb Europa s'ha de portar amb molta mà dreta.
No, i a més aquest model que hem tingut aquí ha estat un model d'èxit, perquè tants anys amb el Coprincipat segurament això ens
justament,
ha permès
justament,
aquesta per, fragilitat perquè... segurament ens ha dit bueno, sí.
Però no, ha passat als i baixos,
sí,
i
sí,
ara no ens en recordem de la història ja,
sí, però allà hem estat surant.
Aquest equilibri de poder justament crec que ha sigut una mica el secret de que durant 800 i pico d'anys s'hagi conservat i tingui les fronteres que per allò, sí, sí, ho tenim i que no s'han belluat.
Sí, sí. És un mèrit, és un mèrit. Escolteu, Rascanyeres, el president del Consell d'Administració de la CAS, ha parlat avui de que, bé, com sabeu, hi ha persones que avorten fora del país per la qüestió de que és inconstitucional, que no és legal fer-ho aquí, de manera voluntària, parlo. I llavors Rascanyeres ha comentat que amb ell no li consta que ningú, cap metge, ni a baix ni a dalt, hagi, a lo millor, per ajudar una persona a avortar, doncs, a posar un altre epígraf mèdic per tal de sufragar el que seria un fet il·legal, no? No li consta que ningú, a més, que també... home, jo crec que sóc professional de la medicina i no m'arrisco això a reemborsar per una cosa que no he fet, no? Llavors, bé, diu que no té indicis i que no tenen previst mecanismes per averiguar aquesta qüestió, com si algú s'hagués queixat, que ha pogut arribar a algun cas, a la cas d'un reemborsament que se li ha donat a algun pacient que no era pel que s'havia epigrafiat, sinó que era per un avortament. Què et sembla tu, Àngels?
És que també... És que,
igual ha arribat alguna queixa.
També hi ha avortaments no. involuntaris.
Vull no, que, aquest sí.
No, però em refereixo que de vegades...
Sapir on està la línia...
Sí, és complicat. Molt... Vull dir, no saps ben bé, i com que es fa fora, tampoc se li perd... es perd una mica la pista. Eh? Però jo penso que avui, a dia d'avui, és molt important que el jovent i les persones més grans que ja no són tan joves tinguin una educació sexual com Déu mana, perquè el problema no és només de quedar-se embarassat, és que, embarassada en aquest cas, sinó totes les malalties venèries de transmissió sexual que estan en auge, que estan pujant a tot arreu, que Andorra doncs no està ben controlat encara, no se sap, no? Perquè doncs, no hi ha prou dades, però als Estats Units ha pujat un 30% les malalties venèries els últims anys i Catalunya un 26%. No, és a dir, que Catalunya està molt a prop, ningú sap amb qui ha estat aquella persona abans d'estar amb tu.
Sí,
de vegades un embaràs és el millor que et pot passar, tot i així, perquè depèn del que t'encomanin, doncs pots acabar amb un càncer de cèrvix o amb una sífilis o amb una gonocòcia que són difícils de curar, no?
Però jo crec que la joventut d'avui en dia està bastant ben informada sobre la vida sexual.
Doncs jo penso que no,
Jo diria tothom,
que sí. Però jo crec que a les escoles es fa una pedagogia tothom
es pensa allò de
no
a mi què m'ha de
passar.
Això és una cosa que... I de vegades, ja et dic, no gent jove de 15
segur.
Anys o de 20 anys, sinó segur. De 30 i de 40, no? Vull dir que de vegades puja a tots els nivells en els nostres veïns. I això ho hem de començar a mirar aquí,
Sí.
Vull dir,
sí.
Això també és important. I és
però,
molt important.
Però és educació, és cultura i és informació.
Clar. Vull dir, tothom amb un preservatiu a la butxaca,
clar.
Per si de cas. Tothom. Nois, noies
els adúrecs
i més grans.
Encantats. Que ja ens ho recorden, ja ens ho recorden de tant en quant.
Senyors, ho deixarem aquí. Joan Ramon, gràcies.
A vosaltres.
Maria Àngels, gràcies.
Gràcies a tu.
I fins a la pròxima. I nosaltres demà hi tornarem, però no tindrem l'habitual tertúlia perquè a les 8 hi ha partit de bàsquet exacte, de l'Eurocup, el Morabanc, que juga contra l'equip alemany d'aquesta competició. Gràcies, fins demà a les 7, adéu.